Vinga, tanquem l'Àgora al matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el Marc Batallà, el Jofre Llombart, Jordi Mir i Marta Pascal. Però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Què més farem avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs de seguida, Àgora Esportiva, per analitzar la nit boja ahir a la Champions, amb el Ramon Bes, el Joel Díaz, el Carles Planchar i la Laia Tudel. Repassarem la classificació del Barça entre els 8 millors d'aquesta primera fase i no ens enganyem, sobretot la sortida del Madrid del top 8.
Sí, continuarem l'Àgora Esportiva perquè ja no hem fet referència.
Com tots els dijous, també obrirem la taverna de Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera, avui amb recomanacions de restaurants de la Catalunya Nord.
A partir de les 11, conversa amb l'escriptor Pol Guasch, que acaba de publicar Relíquia, una obra en què, a partir del suïcidi del seu pare, aprofundeix en el sentit de la vida.
I a la part final del programa, el concurs pendent, la vostra oportunitat diària de guanyar 200 euros. És tan fàcil com agafar el telèfon i trucar-nos al 93 201 7474.
Per cert, Jofre, que el Bruce ha fet una cançó sobre la tema Minneapolis,
Sí, senyor. Sí. Mira, l'última vegada que va fer una... Ara és molt de friqui, eh? L'última vegada que va fer una cançó...
Que jo soc una mica també, això dic, parlem el mateix idioma.
L'última vegada que va fer una cançó que contenia la paraula Streets, era Streets of Philadelphia, que en aquest cas era la banda sonora d'una altra qüestió reivindicativa, que era Philadelphia, la pel·lícula en què, per primera vegada, Hollywood es posa les piles amb el tema de la sida i posa al centre a qui patia la malaltia i no en tot els mals evangèlics que li deia a qui la tenia, no? I aquell Streets of Philadelphia va ser, primer, un trencament musical perquè no, el seu estil no era ben bé així. Va guanyar un Òscar, l'Òscar a la millor banda sonora, i la següent vegada que ha fet Streets of és Streets of Minneapolis. Bueno, sembla el Jordi Tardà amb els Restons.
Si voleu, marxem.
No, ara vaig.
Especial de Bruce, va.
I una última
bueno,
fricada.
Jo farà fràvia. Si no, el subdirector em
renyarà. Una mica. Sí. I l'última cosa, friki. Sí. Si és veritat el que diu, és una de les cançons que ha composat més ràpida de la seva història dels 50 i pico anys de trajectòria, perquè diu que va ser la mort d'Alex Preti, es va posar a composar-ho, i clar, si ho sentiu, hi ha bateria. Sí. Hi ha cors, hi ha guitarra. Vol dir que ha juntat una banda i en tres dies l'ha escrit, l'ha composat, l'ha gravat i l'ha editat.
Vinga, puja una mica.
La torre interminable dels fans.
Com si fos Déu.
Jo estic amb el Jofre. Va, què diuen els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
Vinga, va, que riurem avui.
Sí, a gaudir d'un altre dia de joia per gentilesa del Madrid d'Arbeloa. Ahir el Mourinho Descendado va derrapar contra el Mourinho original en una altra nit esperpèntica pel madridisme. A la COPE, els de l'equip del Manolo Lama segur que els va costar digerir tot el que va passar al final del partit. Per començar, no entenien per quin motiu el Benfica apretava de valent en els últims minuts. Això deien just abans del 4-2.
Hasta el 96.
Mira, se marca el Madrid, adelanta al City, al Sporting, al Chelsea y al Barça. Se pone quinto.
Sí, claro.
Mira todo el banquillo del Benfica, metido en el campo, pidiéndole al árbitro que pite el final.
El Benfica se va a quedar a un gol. No sé para qué van a pedir.
Habéis visto amarilla para Rodrigo.
Hay que dejar sacar al portero. Y lo del Benfica no sé de qué se alegran de ganar al Madrid 3-2. Tienen que ganar 4-2.
Doncs deseo concedido. De fet, fins just abans de la falta encara aspiraven a empatar. Després van contemplar com el porter del Benfica pujava a rematar i confirmava la humiliació. I al final d'aquest àudio que sentireu ara podreu comprovar que l'Ama fins i tot va perdre la veu.
Ojo, el Benfica, Paco, va ganando y no tiene portero. Que como roba el Madrid puede empatar el Madrid. ¡A la pelota, Turmengo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Turmen! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El portero del Benfica! ¡Marca Turmen! ¡Marca el Benfica!
¡Increíble!
¡Se vuelve loco Mourinho! ¡Que se va al banquillo del Madrid!
¿Cómo?
¡Que se va al banquillo del Madrid!
Ara el subdirector m'indica que el porter del Benfica porta el mateix nombre de gols de la Champions que Vinícius.
Boníssim. Els va costar una mica, però minuts després que s'acabés el partit, Poli Rincón, madridista recalcitrant, va assimilar el que havia passat, ho va entendre i ho va expressar d'aquesta manera. He de dir que la música de violins que sentireu l'he afegida jo.
equipo no ha mejorado absolutamente en nada. Tú no puedes hacer este partido. El primer tiempo podría haber terminado 5-1. De Vinicius no quiero ni hablar. Es un equipo sin ideas. Un desastre auténtico. De los centrales ni hablamos. Yo no pedía ni jugar bien. 12 veces está rematado. Tchouaméni, Müller, Bellingham. ¿Cómo vamos a manejar nosotros un partido? Tío, estamos hablando en serio. Hausen es que no puede con ningún futbolista. Asensio, no quiero ni pensar. Yo los tacos que lleva no sé cómo serán. Esto es el Real Madrid. Ese escudo y esa camiseta es lo que es y lo que significan. La imagen del Madrid hoy para mí ha sido nefasta.
Oh, que ben quadrat, sí, que sí, que sí. A l'acer també els va costar encaixar el cop i, de fet, ja no sabien a qui s'havia de donar les culpes.
Viene Aurne, sube con todo, lo va a poner, balón colgado, puede llegar el remate, gol, 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 gol. Para completar un partido tremendo el de Mourinho, para perpetrar una derrota intolerable el Real Madrid.
Después de la derrota en Albacete, la excusa era que un día solo, Xavi Alonso, patatín patatán, aquello que quedó barrido. Lo de hoy para el madridismo va a ser insoportable.
Sí, una mica, sí.
I el xiringuito, què? Evidentment, qualsevol culer ahir va esperar-se fins a les 12 de la nit per veure el xiringuito, encara que ens haguéssim de llevar a les 4 l'endemà. En Pedrerol va obrir el programa estant 52 segons en silenci. La càmera l'enfocava, però ell no deia res. Aquí ja havia començat el programa, hi havia una càmera que enfocava Pedrerol.
És pur cine.
Sí. Però ell mirant a càmera? O...
Mirant a càmera, de tant en tant mirava el mòbil, com si li enviessin una informació confidencial. Després mirava a càmera, posava cara de saber alguna cosa que nosaltres no sabíem. Oh. Se n'ha de saber, d'aguantar 52 segons. Sí, sí,
això, això no t'aguanta ningú avui en dia. No.
Imagina't obrir el matí de Catalunya Ràdio.
Sí, sí, sense dir res.
Estan 52 segons en silenci.
Sí, sí.
I tu allà aguantant.
Allà aguantant, mira. Allà... Sí, sí.
En portem quants? En portem?
40.
Podem estar així fins que acabi el programa?
Si aguantem 7 segons...
No l'agora, el programa. Podem estar així fins que acabi el programa?
Algú que ve.
Vaya ridículo del Real Madrid en Lisboa.
I, finalment, quan va obrir la boca, que va ser per dir això, va fer un mini editorial plantejant al madridisme de qui era la culpa d'aquella situació. I ell mateix va donar 4 opcions de resposta. A veure si en trobeu a faltar alguna.
Vaya ridículo del Real Madrid en Lisboa. La pregunta ahora es quién tiene la culpa. ¿Arbeloa? ¿Pintus?
Dos.
Pintus.
¿Los jugadores?
Tres.
¿El que ya no está? Qué bueno es Mourinho.
Ja està.
No hi ha, del bueno.
No hi ha més opcions.
No, hi ha un tal Florentino, no surt aquí.
No, 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 no.
I a les xarxes, què han dit, Joan Díaz?
Doncs les xarxes a mi em porten insults, Freddy. Comencem amb l'ensurt d'un... Ai, insults he dit?
Insults.
Doncs volia dir ensurts. Sí. No sé per què m'ha vingut al
bueno,
cap.
Mira,
aquesta paraula...
Ara em venia de gust sentir insults.
Sí,
no, no, no,
bé.
Bueno, si vols t'insulto, Joan, però igual no acabem bé. Comencem amb l'ensurt d'un sacerdot que estava sent entrevistat ahir a la nit al canal de notícies Now, de Portugal. Mm. Està parlant de les seves coses, el sacerdot, dels seus temes, i de cop se senten uns xiscles. Ell es pensa que passa alguna cosa greu, es queda paralitzat fins que l'avisen que són els crits a la redacció pel gol del porter del Benfica contra el Real Madrid.
I aquí, nós, quando vivemos uma situação... Ah, exatamente.
Foi o gol.
Ok.
O gol, isso, nós temos a relação aberta e, portanto...
Há só muitos... foi um gol do Benfica. Só foi um gol do Benfica.
Há muitos colegas que são do Benfica ou do Sporting, não sei quem é que marcou o gol, mas...
Gros, eh? Segon ensurt, el de la companya Marina Romero, presentadora del Més 324 dilluns passat, quan va entrevistar en directe el senyor Juan de la Cruz Garriga Domènech, portaveu de Vox al Parlament de Catalunya. El tema era el caos ferroviari i el senyor Garriga Domènech deixa anar una acusació contra el PSOE que agafa la Marina completament fora de lloc. Fa molt de cringe, que diuen els joves.
Aquestes infraestructures, perquè s'han dedicat a un altres temes. De fet, els socialistes han preferit contractar prostitutes i no enginyers per portar el que és el manteniment de Renfe i d'altres infraestructures ferroviàries.
Perdoni?
A l'Avalos i totes les despeses que han fet els socialistes...
L'Avalos.
La Marina Romero queda completament descol·locada i és normal quan l'entrevistat et surt amb alguna cosa que no t'esperes. Li pot passar a qualsevol presentador. A tu també, Freddy, per molta experiència que tinguis. Per exemple, la gran Mirta Legrand. Segurament la coneixeu, tant, llegenda de la televisió argentina, amb més de 60 anys d'experiència. També es va quedar sense paraules fa no gaire en una entrevista i per un tema molt més fàcil d'entendre.
¿Pero estás separado?
Estoy en pareja.
¿Estás en pareja?
Sí, sí. Tuve 20 años con Lilian Martí. Nos separamos después de 20 años. Sigue siendo mi gran amiga, gran madre. Y ahora estoy hace 9 años con Javier.
Ajá. ¿En pareja con
Sí, 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 conviviendo.
¿Cómo se llama tu mujer?
Javier.
Aquí vos estás asimilando.
¿Javier?
Javier.
Ah, bueno, está bien, está bien. Me tomaste de sorpresa.
En fi. Ai, exacte, en fi. Joel, Joan, moltes gràcies. Apa. Gràcies també a Marc Bataller, Jofre Llombard, Marta Pascal i Jordi Mir. Que vagi molt bé.
Bon dia. Bon dia. Bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Sí, avui en directe amb el Màrius que el tenim per aquí. Màrius Serra, com estàs?
Bon dia i bona hora. Bé, que sentim gols.
Sí, no parar.
Sí. Avui, però, era dijous, era un dia difícil, sobretot pels madridistes, però per als que jugaven a l'Enigmàrius també, perquè feia mineral al forn francès un 22 de maig. La resposta era... Boulangerita. La boulangerita és un mineral, sí, un sulfur complex d'antimoni de plom. A França, un forn de pa és una boulangerie.
Sí, clar.
I el 22 de maig, que era la pista oculta, és Santa Rita de Càssia, patrona dels casos impossibles o desesperats, com el madridisme o molts de l'Enigmàrius d'avui, no? Tot i això, 814 dels 1.007 participants l'han encertada.
Déu-n'hi-do.
Per tant, dona 12 punts per a la Lliga. Per dijous, està bé. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Guiomar Francesc Damàs de l'Ametlla de Vallès. I avui, per acabar, allò que sempre dic, també ens heu dit, ho diràs avui tu, Freddy. Mira què ens han dit.
Què ens han dit?
Observa quins minerals. A veure si els pots pronunciar.
A veure. Arsenopirita.
Veus?
Fluoropatita.
Veus?
Formarrierit.
La gent...
Formarrierita.
Sí, sí.
Cristobalita.
Cristobalita m'ha agradat molt, No sé què pensaven.
Llambordines, han dit, Sí, n'hi ha un que posa llambordines.
Amb percentatges diversos. En tot cas, sou molt bons.
Gràcies, Mario.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB per només 1.199 amb 90 euros. Són així les ofertes límit. Només fins a l'1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pascual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Podem estar contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Segurament anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir de les 8, Olympiacos Barça. El matí de Catalunya Ràdio.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Pilota per Lamine Yamal, la rep a l'interior de l'àrea, Lamine, la deixa per Lewandowski, gol! Gol! Lewandowski! Lamine Yamal, prova el xut, la pilota se'n va i una gol, 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 gol. Els cracs també tenen sort. Cap a la pilota Rafinha, amb cama esquerra, xuta Rafinha, gol! Gol, 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 gol. I va Rashford, pica la falta directa. Gol, 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 gol. Més de 50 xuts de falta directa des de la frontal. Després, el Barça, gràcies a l'anglès Marcus Rashford, torna a transformar un gol.
Laia Tudel, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ramon Besa, bon dia.
Bon dia, tinguem.
Carles Panxar, què tal?
Què tal? Bon dia.
I el Joel Díaz, que continua aquí. Com estàs, Joel?
Igual que abans. Freddy, més o menys.
S'ha canviat gaire. No?
Bueno, nit rodoneta, rodoneta, eh?
Una mica. Home, i a més el Camp Nou la va viure i la va gaudir bastant,
sí, eh?
Mira, va haver-hi dues parts, també, eh? La primera part, allò que el públic, sí. Mira que tampoc ve, no, en aquell moment el Barça no estava al top 8, però vaja, que no quedaves eliminat de la Champions, però
bé,
sí.
Bé.
Ara va fer el canvi a la segona part i amb els gols i evidentment el gran final del partit del Madrid, del Benfica, el gol de l'Sporting, que es va celebrar al Camp Nou com un gol més del Barça, doncs una nit rodona fantàstica, malgrat el fred que em va fer bastant.
Sí, no?
Sí.
De fet, el Ramon deia, pobre, que encara el té el cos, eh?
Sí, bueno, perquè fa aquell vent gelador, a més, que fa que la temperatura pugi més. Però com m'explica la Laia, és veritat que va passar una mica com l'Oviedo, però també crec que hi va haver una cosa que, això ho sap el Flick, l'estat de forma, però no és el mateix fer jugar l'Eric, pobre, que ja fa de tot, i de mig centre, que jugar amb un centrecampista específic. Mm. Entenc que aquesta versatilitat, de vegades, amb equips que estan acostumats a especialistes, no sempre és bona. I ara hi ha com una indefinició sobre com han de jugar quan no hi ha Pedri i De Jong, que fa que l'equip la primera part patís molt. En canvi, la segona part, encara que Marc Bernal no estigui al 100%, i que Lamine va posar l'equip a les esquenes, tot era una mica més fluid, tot era una mica millor, però crec que el Barça, que està en una bona, està ben posat per accedir a tot, ha guanyat la Supercopa, no acaba d'arreglar això d'entre el central esquerrà i el mig centre, que hi tenim un nus, que espero que en aquest mes, que ara no s'ha jugat la Premier, que no s'ha jugat la Champions, li serveixi. I, evidentment, al final ja no escrivies perquè estaves pendent de què passava a Madrid, no sabies... És la justificació, el caler normalment no vol incertesa. Per això han fet aquesta Champions, o aquestes lligues que es classifiquen 4, i així històricament tu vas passant partits i no passa res. Ara, aquesta última jornada és el resum dels temps que vivim. Directes, carrusels, cada 5 minuts canviava tot, totes les tesis anaven en orris, els periodistes ja no sabies què escriure ni què justificar perquè cada moment canviava, i aleshores et fa donar compte de que la Champions s'explica sobretot per l'última jornada, aquesta fase.
Joel.
Jo crec que, i jo no sóc sospitós de ser gaire fan de la UEFA ni de la FIFA, però se'ls ha de felicitar perquè aquest format és molt divertit. És molt divertit i et regala una emoció a l'última jornada de la fase de grups que abans en molts partits ningú s'hi jugava res i tothom treia el carro del peix. Per tant, ole. Nit màgica, nit perfecta pels barcelonistes, jo crec que és una nit de baby boom, que es diu. I...
Que tampoc ha quedat eliminat de la Champions al Madrid.
Ja ho comprovarem el novembre que ve.
Home, no.
El 29 de novembre mirem a veure si repunta la cosa, perquè jo crec que hi deu haver hagut alegria a les cases. I d'altra banda, com deia el Ramon, o sigui, al final era el Copenhagen, tot era un equip molt, molt ordenat, però... O sigui, no, futbolísticament no pot sortir content del partit d'ahir. La primera part era un desgovern, era un equip sense identitat al mig del camp. Estàvem jugant amb dos mitges puntes que pràcticament només veuen porteries. No són equip, no són jugadors, no són playmakers de primer ordre, ni Olmo ni Fermín, i el mig centre era un central, és a dir, és com un equip molt partit, no? Que hi ha uns que són molt especialistes defensius i uns que eren molt ofensius, però faltava la identitat de Pedri i de Jong, o d'un dels dos.
Carles.
Sí, jo no vull ser pesat i repetir-me cada setmana darrere setmana, però allà et va tornar a passar el mateix que passa cada setmana. Vull dir, estem parlant és un equip molt ofensiu, molt ofensiu, vol dir que està construït amb molts jugadors ofensius. No vol pas dir que tingui capacitat de joc ofensiu. I ahir es va demostrar. I quan davant tenim un rival que ens planteja certes dificultats, doncs patim a darrere per la línia alta. El primer gol doncs ja és el clar exemple l'altra vegada de que amb la línia alta a vegades hi ha petits despistes i et poden... pots cometre el mínim error que arrisques molt. El resultat pot ser molt negatiu. I clar, quan jugues amb rivals ja d'entitat, estem parlant de que era el Copenhague, si recordem el partit contra Slavia de Praga, ja vam patir, si recordes el partit del Chelsea, pues ja si són rivals que durant tot el partit et mantenen al mateix ritme, pues pots patir. Ara, cosa positiva, pues això, aquest joc ofensiu, de molt talent ofensiu, de molts jugadors ofensius, et permet que tenir l'esperança que podràs remuntar qualsevol partit i que si estàs inspirat pues pots guanyar qualsevol partit amb qualsevol rival. I això és molt positiu, perquè això de cara a l'entrenador és molt positiu. Pensant sempre que jo crec que el Flick ha construït aquest tipus d'equip. Ell vol aquest tipus d'equip. Sí, si tu analitzes i compares aquest equip amb el Bayern que ell tenia, doncs és el mateix. Un piló de jugadors ofensius que són avions, que van a dalt, molta capacitat de desborde, de desequilibri, amb molta velocitat, que és el que tenim nosaltres, però després has d'estar més ben armat defensivament.
Si recordem el 2-8, famós, a la primera part allò podia haver acabat 3-3, 4-3. És veritat que després el Barça s'enfonsa perquè té Luis Suárez, té Messi, té un equip molt feixuc, els de davant no apreten, però era un partit de les àrees, Sí. I aleshores, clar, a partir del... Però en lloc de ser l'1-2 podia haver estat el 2-1 i era una mica el que expliques, sí, el centre
és
del
camp.
És
la concepció, jo crec que és la concepció de l'entrenador, no? Ell té aquesta concepció d'equip i se li ha construït un equip així i saps que tens uns avantatges i uns inconvenients i això en el balanç, doncs saps que assumeixes molt de risc, però a la vegada també pot ser molt efectiu.
L'any passat ja encaixaves moltíssims gols. El que passa, la diferència era que te'n feien un, tu dos, te'n feien quatre, tu cinc.
Cap, això a Europa per penalitzar any... molt.
És el que anava a dir, jo no recordo...
Europa penalitza... De fet, ahir, quan jo veia el partit, tu veus el Barça, sobretot a primera part, evidentment, i pensaves, és que ve un de la Premier... o el Bayern, però vull dir, anaves sentint els gols dels altres que feien els altres equips, i dius, ostres, és que estàs molt just per Champions i poder anar avançant. La pròxima eliminatòria de la Champions és aquí, és al març, ja tindràs Pedri, també l'equip canviarà a Pedri, ara mateix és...
És el que genera el joc.
És el que genera el joc, és el que t'endreça l'equip.
Per generar aquest joc.
És el que et calma quan s'ha de calmar, és el que posa ordre. Ahir, a la primera part, feia la sensació que els jugadors intentaven, perquè no és ni intensitat ni actitud. Els jugadors del Barça, o sigui, volen guanyar, surten, però allà faltava alguna cosa que posés una mica d'ordre.
Ahir, per les circumstàncies que eren, tenies dos jugadors que eren més davanters o mitges puntes, que no...
Pensen com...
Exactament, ells plantegen el partit de rebre la pilota per atacar, rebre la pilota d'esquenes, no de veure el futbol per generar aquest joc ofensiu que després els davanters poden finalitzar.
De totes
I
maneres,
això és la diferència, no?
L'absència de Pedri i de Jong tampoc justifica gaire la facilitat amb què en aquest equip li foten gols, que jo crec que és el que costa d'imaginar-te aquest equip guanyant la Champions, perquè si tu repasses els equips que guanyen la Champions, normalment, si alguna cosa tenen en comú, és que costa molt fotre els gols. I és que nosaltres... I a més és que... jo no tinc les dades aquí, però jo m'agradaria saber aquesta temporada quants partits han començat perdent, perquè la dada deu ser espectacular.
No, i a més que són errors que tenen un mateix patró. És una passada, com la d'ahir del Koundé, que tampoc s'acaba d'entendre. Passades tovetes, aquestes passades...
El rival no ha de generar joc. Tu has d'esperar que el Barça s'equivoqui o perdre-li la
pilota. Errors no forçats.
Més el que em fot més dels nervis. És aquests passes tontos que dius... Cago un cony, un altre cop.
No podem fallar aquestes passades. No sé, el Copenhague, jo recordo, l'entrenador, just la roda de premsa prèvia, va dir a la roda de premsa, jo ho sento molt, aquest magnífic és un estadi magnífic, ja sap el futbol que juga aquí, però jo demà serem defensius. Clar, jo crec que ni el Copenhague ens esperaven al partit que es van trobar, ni evidentment aquestes ocasions...
Sí,
i aquestes...
que normalment juga amb quatre defenses i va jugar amb cinc, vol dir que... Això ja vol dir que ell sabia que al costat de Lamin ell havia de posar allà, que li feien el 2, ja està el 3-1, per intentar evitar el que és la verticalitat de Lamin. Sí. Bueno, tot això, doncs, per això és un rival i estudia i sap la força del Barça i ha d'intentar posar... els ingredients, no?, per intentar contrarrestar això, no?
És curiós, no sé si la Laia ho compartirà, o el Joel, i el Carles, vaja, la primera part hi havia una crispació a l'ambient, O sigui, no, no només era l'equip. Tothom tenia tantes presses de liquidar allò, el que fos,
bueno, que van
començar contra l'àrbitre, contra el rival, contra potser, tot. Era un moment que deies, bueno, però què passa? Que no és un partit de Champions de classificació.
Potser els va bloquejar una miqueta, bueno, això, perquè no era l'escenari que teníem preparat. Ells ja, aquí es parlava d'avui, guanyarem. Hem de fer gols, hem de fer gols. Bueno, primer s'ha de guanyar el partit, després ja érem a temps de fer gols.
Per mi, hi ha moments en què aquest Barça se li nota la joventut del
plantell
i la poca experiència. Es nota amb les ànsies, amb els nervis, sí. I també es nota amb com de ràpid es desquicien a vegades pel tema de les decisions arbitrals.
Sí,
l'àrbitre d'ahir era un desastre, com ja no és notícia,
no,
això.
No parlem del VAR, ahir. Les dues jugades de VAR que van, entre cometes, beneficiar, no en parlem, eh?
No, beneficiar, no.
No és el que dèiem la setmana passada. Vull dir, perfecte.
Que...
No ens van beneficiar i van ser intranscendents. Però si a tu t'anulen el gol que els hi van anul·lar en els darrers minuts i el penal Lewandowski hi hagués anat algú de resultat i t'ho faran a tu, potser no ho veuríem tan igual, i diríem... Això, parlem de futbol, no parlem del VAR, perquè el VAR no és futbol. Yeah. Si parles del VAR, no pots parlar de futbol. Si parles de futbol, tu ahir no pites el penal a Lewandowski i el gol a l'últim minut, dels últims minuts, que era el 4-2 intranscendent, però no ho haguessis anul·lat.
Però la jornada que estàvem, els gols sumaven, perquè el gol del Benfica... Sí.
Imagina que
no
només
n'hi havia perquè havies de guanyar.
Pot ser que un altre equip es classifiqui o no es classifiqui. És totalment injust, no? I dius, això és el VAR, el que ha decidit, no?
Però sí que hi ha aquesta esbaramenta en alguns moments. Jo la TDT ho comentava.
Que se'ls veia com angoixats.
És un tema de joventut, potser, però sí que hi ha un moment que jo pensava... Bueno,
calma.
D'acord, calma, però queda una hora, és el Copenhague, vull dir, anem fent.
Tenien com molta pressa, perquè amb aquesta, el cap era allò de calia fer molts gols, i el públic també es notava, com deia el Ramon, semblava que si no marcaves un gol...
A vegades també és una mica
nerviosa.
De desig. Jo penso que es veu un equip amb gana, amb molt de desig, i això també és important.
No, això és perfecte, des del punt de vista però és el positiu. Que dius, que a vegades has de saber gestionar un moment...
Però per això li falten jugadors de vegades de referència, perquè tu al camp, si tens un líder que para i diu, eps, la bola, no? Allò que
calma,
feia
no perdem la pilota.
Que feia el mig centre del Barça, per exemple, el Busquets o el Guardiola, que agafaven un equips molt ofensius, el Dream Team mateix tenia aquelles tramuntanades que em deien que et fotia 4 gols i després tot plegat afluixava i te'n fotien 2, no?
Bueno, quan tens Pedri al camp és el seu gest que veus tota l'estona fent amb les mans.
Calma.
En alguns moments, sobretot a la segona part, aquest paper el fa Lamine.
Sí.
Ahir va haver de fer Lamine aquest partit, aquest paté. Mare de Déu.
Què et passa, Joel?
Aquest paté m'ha fet molta gràcia.
No, també volia dir una altra cosa, ja callo el tutor. Sí,
sisplau.
A la primera part... és molt ràpid. No, que la primera part... ostres, a part de tot això, d'aquests nervis, de tot plegat, va passar una cosa, i és que van venir no sé quants mil aficionats del Copenhague...
2.300.
I ens van passar per sobre a nivell de decibels durant tota la primera part.
I de mala educació, també,
Ah, sí?
Sí, van començar a tirar algunes coses.
Això al final del partit, no?
Al final, sí. Però vull dir que no sé què passa en aquell tros de grada, que tothom que va allà pensa que hi ha llicència per anar tirant coses als socis.
En aquests països estan acostumats així. Els fans es posen a cantar al minut 1 i estan al minut 90, estan perdent 3-0 i estan cantant.
No, però és veritat que es deia, quan tornem al Camp Nou... Sí. Tot igual.
Sí, exacte.
És curiós perquè la gent, quan més canta, quan més crida al Camp Nou, és quan crida... dient que vol la grada d'animació. Vull dir, aquesta potència de veu no la podries destinar directament a animar?
Va, parlem una mica de Madrid, també.
Al final no podemos estar un día sí, un día no, un día sí, un día no. No es un equipo campeones que hace eso. Y merecemos estar en la posición que estamos hoy, después de esta derrota que Benfica ha merecido ganar.
Aquest segurament és la crítica més contundent d'ahir, la d'Mbappé. Les altres contemporitzen una mica, però aquesta de unida.
Però Mbappé no és campió. És a dir, el PSG va guanyar la Champions sense ell. És a dir, quan tu dius que ets un jugador de jerarquia, és a dir, que recordem molt en la línia... Al Barça parlem molt de joc, no parlem de futbolistes, sinó... En canvi, al Madrid parlem d'individualitats i de jugadors. Recordo molt la xerrada de Luis Enrique amb l'Mbappé abans del partit del Barça, que és de fer, i com al final el deixen per impossible, i ara el Madrid és igual. El Madrid fa no sé quants gols, és tot l'ego de Mbappé. Guanyarà tots els pitxitxis, guanyarà tots els gols, però l'equip no va. Aleshores, quan ell... Diu, bueno, escolta, tu què vols dir, que et justifiques ja amb els gols?
Yeah.
És a dir, potser has de ser un jugador de futbol, també, no només un golejador. I crec que Mbappé viu en un món que de vegades no sempre casa amb la marca Madrid. El Madrid ha guanyat moltes vegades, és veritat, amb un porter i un davanter.
Sí.
Casillas, Cristiano Ronaldo... A vegades tu dius, ja, el que sigui. Però la manera que evoluciona el futbol, 5 equips de la Premier el 8. Top 8. Mm-hmm. Potser ja no en tens prou ara, perquè fins i tot els portuguesos, que també han superat, em sembla que han tret una plaça a la Lliga Espanyola de la Champions, és a dir, això va cap a una evolució. Però el que ha de donar lliçons, a mi em sembla molt bé que assumeixi, però ell parla, com vulguem dir, hem de jugar com un equip, però ell és el que fot els gols, no? Llavors, pot ser que els egos s'estiguin menjant justament tot el que hauria de ser el joc i que va provocar ja la sortida de Xavi Alonso. Recordem que es havia dit que Carvelo ja estava... Que,
sí,
bueno,
sí,
que això ja...
se l'havia menjat.
Clar, és el més curiós és que perd en Mourinho, que és l'amic d'Arbeloa, que perd en el minut 97. És a dir, tota la seqüència
com,
final...
I com perd, Ramon? Com defensen l'última jugada del córner? Sí, sí. És increïble.
Són,
deixen
són
a Vinícius,
jugadors, exactament,
deixen a Vinícius despenjat.
Un home.
Esperant què?
Sí, sí.
Esperant què?
O sigui, amb inferioritat, amb inferioritat.
És impressionant, o sigui, sí, sí. Realment, si fossis madridista, jo estaria molt preocupat, perquè jo entenc que aquest Madrid ja no pot tornar a canviar d'entrenador aquesta temporada, i el que tenen com a entrenador és un zero a l'esquerra. És
a
molt interessant.
A part que l'escenari va ser molt maco ahir, jo penso que amb l'únic que surten perjudicats és amb aquesta eliminatòria, de més, que a aquestes alçades el Barça tenir... Dos setmanes de tranquil·litat, de partit a partit, els hi vindrà molt bé per preparar aquest sprint final. Mm. I, en canvi, ells pues, hauran de competir i hauran de competir de valent, i això pot provocar o lesions o una mica de saturacions, depèn de quins jugadors, que els pot perjudicar. Amb ell i a tots els equips que han de fer aquesta eliminatòria, perquè serà una eliminatòria dura.
I els pot tocar el Mourinho.
Seria molt fort.
És que les paraules d'Mbappé, que deies tu que és una crítica, et demostra que allà dins no hi ha confiança, com després el Villarreal es volia vendre a Marbeló, allà, no, ara sí, que ja l'equip ja està, ja han trobat la tecla, ara això el Madrid canviarà, no. O sigui, segueixen en aquell moment d'intentar trobar a veure què juguen i que l'ambient del vestidor doncs sigui el que... És a dir, si tu encadenes dos partits, dos mal partits al Madrid, després de perdre i no surten les coses bé, és molt fràgil ara mateix el vestidor del Madrid. I, per tant, si aquests egos que hi ha al vestidor del Madrid no troben la manera ni la dinàmica positiva per seguir junts amb Arbeloa, allò pot ser una bomba, aquell vestidor.
És que, a més, de vegades, per resoldre aquestes situacions, tu necessites un cert organigrama tècnic. El Madrid té un senyor que es diu Florentino Pérez, que fa de secretari tècnic, de president, i fa de tot. Sí, sí. Perquè tu ara dius, bueno, anem a examinar què ha passat. Vindrà el director esportiu, vindrà l'assessor, ara qui va? Si es va carregar tot l'equip de Xavi Alonso, justament perquè deien que eren demasiado intensos. Això és el que vaig llegir a la premsa, sí, que els entrenaments i tot això els estaven intentant explicar el perquè del joc.
I massa vídeos.
Va, a partir d'aquí, com ho soluciones? Esperar que el ser superior digui...
Igual el Florentino ara es posa al capdavant i ho soluciona. Esperem que sigui així.
No ho sé, però és curiós perquè si tu escoltes les ràdios de Madrid, la COPE, la SER, el Chiringuito, costa molt escoltar la paraula Florentino.
No, està...
Els hi costa moltíssim pronunciar aquest nom, O sigui, parlen de la gestió, el de arriba, el no sé què, tot d'eufemismes...
Bueno, alguns però, hòstia, ja comencen a assenyalar
sí?
una mica.
Sí, bueno,
alguns
els que
només
estan de tornada de tot, el Relaño i aquests, però, hòstia, ni, vull dir, no.
Però és curiós que el que li ha plantat cara al Florentino no ha estat ni l'alcalde de Madrid, el que li va fotre un clatellot amb un acte d'aquests, un protocol, volguem
sí.
dir...
Sí, sí.
Imagina't, fotre-li un calbot amb la connivència que té Ayuso per fer exactament el que vol a la comunitat, sigui a Madrid o fora, els que li han posat els problemes són socis madridistes. És a dir, de vegades tu, el poder et fa perdre el que és el que està passant a terra. O sigui, aquest senyor l'evita, creu que ningú li pot portar la contrària, i cop i volta es troba que els seus propis socis, que són madridistes, li comencen a tocar el vore viu. I ara no sé si el Bernabéu què passarà o què dirà, però ull, perquè de vegades els problemes o les disfuncions s'expressen a través de la massa social, de la persona normal i corrent, que no té ni accés a l'Ajuntament, ni a la comunitat, ni al lloc, sinó que diu, ja n'hi ha prou.
De totes maneres, jo una de les coses que he pres durant tota la meva trajectòria és que has d'estar calladet i opinar és molt fàcil. Jo el que vull dir és que l'any passat el PSG, sense estar al top 8, va guanyar la Champions.
I
ara ells tindran una eliminatòria molt difícil. Sabem tots els problemes que hi ha a Madrid, però anem amb cuidado. Perquè ells, passant aquesta eliminatòria, estaran en la mateixa situació que el Barça.
No és la mateixa.
Home, clar, la dinàmica.
Luis Enrique estava construint un equip i el Madrid no està construint absolutament
però
res.
No, entenc el que diu el Carles, sí. I el Madrid al final...
Però ara ho veiem molt bé, perquè nosaltres hem passat i ara ells estan en un moment difícil i amb tot l'entorn aquest cap de lo que ha passat amb Xavi Alonso, ara ve un altre entrenador, veus que està com desorganitzat, veus que està deixat una mica tot i que els hi costarà remuntar. però el futbol és màgic.
El
futbol...
Per això el culer fa bé de gaudir i celebrar cada entrebanc del Madrid. Així com el carpe diem aquest, que amb el Barça a vegades el culer li costa perquè és patidor i tal, amb el Madrid és, us fa perfecte. Cada derrota la celebra.
És que això estalvia molt la crítica de Madrid. És a dir, no el critiqueu que ja veureu al final. Això passa molt. Jo, vegades, quan parlem amb companys, en canvi, mentre tu, nosaltres som sistemàtics, que cada derrota l'analitzem i busquem culpables. Allà no, perquè no te fies del Madrid. No te fies del Madrid i no
quantes Champions han guanyat? Però no en quantitat, sinó de la manera que les han guanyat.
Amb això vull dir que quan mirem models de joc, a mi, jo no descarto que el Madrid pugui guanyar la Champions i la Lliga. És a dir, no estic dient que el Madrid no pugui guanyar. Jo estic dient que el Madrid només pot jugar com el Madrid. És un equip que no exportarà mai res d'això.
I el futbol està canviant molt.
O ets madridista i et creus el model del Madrid, han tornat a involucionar a Arbeloa. És un pas enrere, en lloc de modernitzar-se. Aleshores, guanyaran el que vulguis. Ara, és un equip que, si no ets madridista i estàs a l'olla de diguem, a la marmita aquella del Madrid, del Bernabéu, és molt difícil que tu puguis entendre. Si no surt el Juanito, és la fe...
Funciona menys. I si tu mires els dos equips més en forma d'Europa ara mateix, que podríem dir que són Arsenal i PSG, no? Podria ser. Són dos equips sense estrelles. Són dos equips... el futbol que ho peta ara a Europa i el que està dominant no, ja no té... I cada vegada s'assembla menys al model amb el que el Madrid guanyava aquelles Champions a base de reones i pegada i especular. Jo ho veig... A mi no em fa gaire por, aquesta vegada, aquest any, al Madrid.
Sí, bueno,
No.
Baixet, home, no? Baixet.
Sí.
Que és un tall. A mi no em fa gaire por, el Madrid, aquest any, exacte.
És un tall. Podeu callar, emmarcar...
No, el Madrid ara no em fa por.
Tu has de ser valent,
agafa la imatge...
No m'hi jugo per res.
A Lisboa...
Prestigi no en tinc.
A Lisboa, l'imatge de la dècima era... Però era una final, que és la diferència entre un partit de classificació i la final. És el cop de cap de Ramos, eliminant l'Atlètic de Madrid, quan l'Atlètic de Madrid estava a punt de celebrar la Copa. I ahir és el porter, per la metàfora, del Benfica, el que t'acaba fotent un gol allà, no? Però allò és la classificació, estaríem... I el Madrid, el que sap jugar molt bé, són les finals i arribar a les finals. Mentrestant, la trajectòria li importa menys. El Barça, segurament, per arribar a la final, creu que sense trajectòria no hi arribarà mai. Són dues maneres de veure-ho diferents.
Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies al Carles Planchard, a la Laia Tudela, al Ramon Besa i al Joel Díaz. Que vagi molt bé.
Adéu.
Aquest mes, aprofiti el 3x2 de Cellers Maset. Per la compra de 3 caixes de qualsevol dels nostres productes, una li sortirà de franc. Gaudeixi del servei d'assessorament vinícola, de la gamma més àmplia de productes elaborats per un únic celler i d'enviament gratuït. Aprofiti la millor oferta de l'any amb vins i caves. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
El matí de Catalunya Ràdio.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Bat Dial. Oques Grasses.
Donem veu a qui no en té.
Lluís Llach.
A qui més pateix.
Gerai Cortés.
A qui més ho necessita.
Gemma Huguet.
Alcem la veu contra les injustícies.
Alguer Miquel.
A favor dels drets humans.
Guillem.
A favor de la llibertat.
Lina Macú.
Des del Palau Sant Jordi de Barcelona, concert manifest per Palestina. Aquest vespre en directe a TV3, a la plataforma 3CAT i a ICAT.
Ovidi 4. Ginestar. I molts més.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasió Plus.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Tots mos desigs sobre vos los escamp. Tot és dins vos lo que em fa desitjar.
de Cants d'Amor, d'Ausiàs Marc.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
Condis, els supermercats més propers, et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Ai, 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 que no pot, que no
sí,
pot.
Sí, sí, no, no.
Expliquem-ho, expliquem-ho. Estic
aprofitant, he aprofitat la publicitat per fer un mos amb un entrepà que tinc aquí.
Ja té el teclat ple de molles. No, és veritat. Enllunes el micròfon.
Beu aigua, beu aigua.
Estic bé, va.
Quin grumoll de fuet en el micròfon.
No en deixeu passar ni una, eh? Escolta. Va, obrim la taverna. Maria Nicolau, com estàs?
Molt bé.
Paura Nos, bon dia.
Bon dia.
Marc Casanovas, què tal?
Molt bon dia.
Carles Xuriguera, què tal estàs?
No hi és.
No hi és, m'han dit. Ara, mira.
Sí,
sóc. Ah, sí, ara. Home.
Ai, qui sóc? No et deia que mengessis, que has de créixer.
Sí, exacte, deu ser això. Sí. Vinga, comencem a la taverna del matí de Catalunya Ràdio. Marc, arrenques tu.
Mira, anem a un petit racó del carrer Aragó, amb el restaurant Jinan, d'en Chulin Yu. Ell doncs, està als fogons i està amb dos amics, amb dos companys, amb un equip ben curtet. Són tres joves, en Chunlin, en Jesse i en Guillem Campmany, que està com a sommelier, i Sara, també. Mm. Ells tots tres han decidit, fem servir aquest concepte, hackejar la idea de la cuina xinesa que els catalans i catalanes tenim tan gravada al lòbul frontal a base de tonelades, de tones de glutamat monosòdic sense digerir, perquè això ho hem fet durant anys i panys a Catalunya, menjar receptes xineses que no tocaven, que ni els xinesos es menjarien. El Chunlin és fill de la Manxúria, una regió que jo personalment no coneixia, ho he buscat, és una regió del nord-est de la Xina, que depèn en gran manera dels aliments en conserva, perquè sovint són adobats i fermentats a causa dels durs hiverns i dels estius abrasadors. I això ell, d'alguna manera, ho porta a la seva proposta. Ell s'ha format al restaurant gresca, a l'escola Hoffman, també a Lluerna, i conforma doncs, un relat molt obsessionat amb una mena d'equilibri vers el xoc, diu ell. Et parlo de tres grans plats, però quan dic grans són molt bons plats, que és l'orella amb cogombre adobat, l'albergínia glacejada amb agri picant i un picantó a la brasa, que així dit d'aquesta manera sembla molt senzill, però sí. La tècnica que té ell, com te'l menges, dius, carai, quin senyor plat m'acabo de menjar. Insisteixo, tres joves, sense un grup darrere. Donem cures a aquests restaurants, sobretot a la ciutat de Barcelona, que no acostumen a ser la tònica, cada cop és més difícil, i crec que quan tens un dubte entre anar a un restaurant doncs amb una base molt gran de grups darrere, o tres nanos joves que s'estan deixant la pell cada dia amb el servei, jo sempre, personalment, opto per aquesta segona opció.
Chulín és boletaire. I té... Boletaire,
caram.
I té devoció per les trompetes de la mort.
Ah, sí?
Va a buscar-les i les utilitza al restaurant.
Com a bon carnet de català.
I ara està fent un curs de català.
Sí.
Està fent un curs de català.
I va arribar-hi als 14 anys, vull dir que no és nascut aquí. I aquest esforç de fer aquesta cuina catachinesa...
M'agrada això, de catachinesa.
Sí, catachinesa ho copiarem, sí.
És molt interessant.
Pau,
hi ha el nivell C de català i el nivell B de volat del català. Vull dir, ja ho tindrà tot. Mira, jo duc el cas Vicent Marqués, perquè Vicent Marqués és un valencià, un prodigi de la naturalesa bibliogràfica. Fa dècades va començar el Corpus dels Corpus, una història de la cuina catalana i occitana. Primer van ser una dotzena de llibrets publicats modestament al llarg dels anys, i quan va arribar l'editorial Cidillà de la Bisbal de l'Empordà, la cosa ja va anar de veres, i ha començat una altra vegada amb un altre format i moltes més coses. Ha sortit el volum número 8, gairebé 1.000 planes, el que significa que ja ha publicat unes 8.000. És un treball sobre els bolets, les mandonguilles, les croquetes, cargols i granotes, el fetge gras, pa i companatge, coques i panades. I que no us caigui al peu. Tots els adjectius hi caben per descriure l'obra. Gran, desmesurada, excessiva, extraordinària, colossal, immensa, gegantina, formidable, grandiosa, voluminosa, descomunal. També ha escrit novel·les i va ser cuiner de menjar per emportar, i amb els calés que feia amb els canelons i el que fos, anava comprant llibres i documents perquè hi ha milers de receptes i milers d'històries i explicacions dels perquès. Vicent Marqués mereix tots els lectors i els honors.
Però tots, és fabulós. En parlem molt poc als mitjans.
Estructura d'estat, aquesta obra magna que està fent, que és...
A veure, Maria, sisplau. Tu el cites sovint. Tu el cites sovint
jo
perquè...
Jo no paro, perquè l'estimo.
L'hem de protegir a ell i la seva obra,
Ara mateix tinc un prestatge aquí davant meu, que jo faig la connexió des de la meva cuina, i tinc els llibres d'en Vicenç, els d'en Casanovas i els de la Maria, estan tots junts
home,
aquí.
Home,
a mi el reixo...
No és meu!
És que... Ara he sortit a comprar-los. Sí, ara...
Els Reixos Pau em van portar dos volums aquest any del Vicent Marqués.
Dos, eh? Dos.
Sí. A mi són fixes a casa. Cada any me n'arriba un.
Ah, sí?
És meravellós. Els Reis saben el que vull.
Sí. Sí, sí, va, Maria, on sí. Ens portes tu?
Mira, jo vull una mica... imbuïda d'aquest esperit de Vicent Marqués i alhora una mica de rebotada. Bueno, hi vaig estar 12 hores a la puta Renfe, es pot dir?
Bueno, ja ho has dit.
Ara m'hi poses els dos rombos i seguim endavant.
Per Renfe, el que no es podia dir.
Mira. La setmana passada es podia commemorar gastronòmicament la revolta del Vallespir, la revolta dels Angelets, que és una insurrecció de la pagesia nord-catalana entre els anys 1667 i 1675 contra l'ocupació francesa. I jo avui aquí em pregunto per què no agafar els trabuquets que no són... Bueno, trabuquets, que són, venen de trabucar, no són pistoles petites, sinó que són catapultes, pujar la serra de l'Albera amunt i fer explotar el Tractat dels Pirineus des de dintre a cassolades. Llavors, porto restaurants fabulosos de la zona de Vallespir, Rosselló, Conflent, on dinaria avui en Josep de la Trinxeria, que era pagès i comandant guerriller, aquest cap de setmana, si no fos mort.
I quin seria, per exemple?
Aniria d'entrada al Bellavista, a la Plaça du Fuegal, a Prats de Molló, la Presta, a la planta baixa de l'Hostal Preciós, que presideix la plaça de Prats de Molló. I cuina en Denise Visellac. El Bellavista, o Bellevue, és un restaurant familiar, a part d'un VIP gourmand històric. En Denise va marxar de jovenet a fer carrera a París i el 86 va tornar per rellevar la seva mare, la Madeleine, als Fogons. El restaurant és petitó, acollidor i es forneix de productes estrictament locals que arriben al restaurant de la mà dels petits pagesos amb la mula i productors de la vora. Té dues propostes de menú gens disparades de preu, 31 i 78 euros, ideal per fer una escapadeta d'un dia a Prats i si hi arribeu d'hora... És imprescindible que pareu al bar del costat, a la Costa Bon, i demanar-li a l'amo que us serveixi un vermut. I farà el que us donarà la gana, eh? O sigui, no us posarà vermut. Us posarà una... Jo, em passa sempre. Yeah. Us posarà una copa de bir, un vermut nord-català creat a Tuïr, al Rosselló, l'any 1866, que podent Xuri el coneix. Mm. És un beuratge fet de vi amanit amb mistela i amb quina. I llavors, escolteu-li els acudits a aquest senyor, encara que sigui en francès i no l'entengueu, perquè és formidable.
Sí. El coneixem, això, Xuri?
No tinc el gust, investigaré.
B-Y-R-R-H, ja veuràs, busca-ho, Xuri.
Birra, amb dues R's, eh?
Vale.
I ja que tocàvem la Catalunya Nord, Marc, alternatives als formatges francesos?
Sí, no parlaré del menjar de la Renfe, tampoc, perquè seria un altre tema que ens portaria 20 minuts.
Sí,
a veure, us vull parlar... recollint el guant, a més del gran crític Philippe Rabol, i també aquí, a la taverna de Pau Arenós, som molts i moltes que gaudim, no?, amb plats i receptes, i constantment estem defensant aquí la cuina catalana, ja sigui tradicional o d'avantguarda, eh? Us defensem, amb escut i capa, si fa falta, eh? Plats i receptes que acostumen moltes vegades a portar algun tipus de formatge, i curiosament són moltes vegades o francesos o italians, sobretot el parmesà o el comté, que requereixen aquestes receptes moltes vegades aquesta cremositat o l'umami del formatge. Eh? La pregunta és, ho dic aquí també, i ho ha dit moltes vegades el Pau aquí a la taverna, no podem fer aquesta recepta 100% catalana? És a dir, podem dir-los als cuiners i cuineres, perquè, a més, ells quan ho senten i ens escolten, s'hi atreveixen, eh?
ho compren,
ho proven. Podem fer les receptes 100% catalanes, deixar per un moment el comté, el rebost o el parmesà i utilitzar formatges catalans? Existeix l'alternativa? Simplement m'he fet aquesta pregunta i m'han contestat molta gent. Em va contestar a les xarxes socials. Ho vaig preguntar, per exemple, a partir del biquini de sopa de ceba de la Raval, de restaurant Raval, que n'hem parlat a la taverna, doncs la Diana Castell, de Casa Carot, em va respondre, agafeu paper i bolígraf, perquè, per exemple, el formatge baldat de la formatgeria La Balda és una alternativa boníssima al comté. Això ho va dir l'Ignasi, de l'Horta, a casa. També el Ferrer de formatgeria o el Saúl de la Xiquella, de Cal Músic. Són tres opcions de vaca molt interessants, que ens ho diu també la Maria, i el Xevi, de la botiga de llet crua de Sants. Eh? La Judit Prat, que fa el fòrum del formatge, afegeix el reserva de formatges Campujol, el formatge de vaca fet a l'estil tradicional italià, de les vaques d'en Mel, per substituir també el parmesà. O el Pilós, de formatgeria Mouvé, i el Reixegó. Però el Reixegó hi ha un problema. El Reixegó, com també el Pau sap, i ho estàvem parlant aquí ara fora d'estudi, tanca.
Sí, el dia 5 de març van publicar el seu Instagram dient que tancaven. Encara hi ha existències de formatgeries, així que sortirà a comprar el tou de Lluçanès o el blau de Jutglar. És una oportunitat per vendre un dels millors blaus que n'hi ha al país i que deixarà d'existir.
O sigui, resumint, molt ràpid. Tipus parmesà. Hi ha el reixagó de formatge reixagó del Lluçanès, que tanca, malauradament.
Pleguen, sí.
El bac de Mas al Lladrer. Tipus com té o Gruyer, hi hauria el Baldat de la Balda, el Cabagó Vell de formatges Gavarresa i el Ferrer de Calmúsic. Serien opcions molt, molt bones per intentar-ho, almenys intentar fer aquest canvi o aquesta alternativa.
I, doncs digues, Maria.
Per si de cas, qui fa un molt bon cheddar és el de Molí de Ger, en Pere.
Ah, sí, i tant que sí.
Aquest cheddar com a substitut per les hamburgueses ho heu de detectar.
Jo soc formatger, apuntadíssim tot. Carles.
Bueno, doncs... Sembla ser que no sé per què, les modes del vi, ara s'ha fotut de moda doncs, que el vi blanc i el vi blanc i vinga a vendre vi blanc i ens hem de posar tots a fer vi blanc. I, noi, bueno, dona pel que dona. I comencem a plantar més vinyes de vi blanc i, bueno, no sé, coses del vi, que, la veritat, a mi mai m'han interessat aquestes modes. Però, aprofitant la vinentesa, dic, ostres, doncs potser és el moment de parlar de la carinyena blanca, que fa un vi blanc, evidentment. I de quina carinyena blanca? Doncs una carinyena blanca que és la de l'Empordà. Històricament, o sigui, tenim les carinyenes més antigues de tota Europa. No és que només n'hi hagi a l'Empordà, però sí que on tenim les més interessants, on s'ha començat a revaloritzar a partir del 2019, perquè fins al 2019 era una varietat prohibida, no la podíem vinificar. O sigui, la podíem vinificar perquè la vinificàvem igualment, només que la ficàvem enmig d'altres vins i no dèiem que hi havia carinyena blanca. S'ha acabat. És una varietat que la trobàvem enmig d'altres vinyes, amb altres varietats, tant amb negres com amb blancs, per allà mitja fotuda, i els viticultors de l'Empordà doncs, l'han anat conservant. Era un vi, un raïm que donava molt de nervi en els altres vins, els donava electricitat, tensió, i ens servia molt doncs, per als vins aquests més càlids, posem més pesants, doncs els donava aquesta acidesa. No? A partir del 2019, aquest vi ja es pot comercialitzar, la deu Empordà es posa les piles a tope, però també la resta de competidors. Competidors, per dir-ho d'alguna manera, saps? Vull dir, els altres jugadors, diguéssim, no?
Els altres, sí.
Sí, i comencen a plantar-la arreu de Catalunya i d'aquí un temps ja la trobem ara, la podem trobar, evidentment, al Priorat, però també la trobarem al Penedès i s'haurà escampat. Però ja us dic jo que l'origen de tot això, d'aquesta meravella, la trobem a l'Empordà i en aquest coll de... coll de Banyuls. Coll de Banyuls que ens porten aquests restaurants que diu la Maria. Dit això, carinyenes blanques que podem trobar a l'Empordà, doncs jo recomano les del Mas Llunes, les del Celler Espel, de la Vinyeta, Puja el Cargol, sisplau, i la feinada que fot en Pau, i la feinada que fot en Pau Arenosa amb el Celler Espolla, allà també hi ha una carinyena blanca molt, molt, molt interessant. Per tant, vi blanc, sí, home, sí.
Tens un doppelganger, Pau Arenosa? Hem fet silenci perquè no ens ho acabàvem de creure. També fas vi, Pau.
Sí, fas vi els dies imparells.
Sí?
Digue això.
Bueno, doncs, el dia que treguis el vis al llibre sobre el vi, també te'l compraré, Pau.
No, però deixa'm dir una cosa. Agafant el comentari del Carles, el Josep Borràs, que fa vi a Montsant, en Mas de les Vinyes, em diu que li ve molta gent ara, li diuen, no tens més blancs? Hi ha una falera per... Diu, no, sí. jo tinc el que tinc. O sigui, el consumidor també, o la persona, ha d'entendre que el celler té el que té,
el que
no pot fer el Montsant és posar-se ara a produir vi per sobre, vi blanc per sobre de les seves possibilitats, quan allà, en el celler aquell d'ell, per exemple, té el que té.
Això és una mica el que passa quan la Rosalia cita el Sauvignon Blanc
i ja es veurà nosaltres aquí el vi negre.
Sí.
Si no el volen ser ningú, ja el veurem nosaltres.
Jo me'n recordo la pel·lícula aquella, L'Hijo de la Novia. Hi ha un moment que el Darín, que té un restaurant, està parlant per telèfon amb el marxant de vins i li dius, vino blanco? Diu, sí, tráeme. Diu, siempre viene algún cliente con mal gusto.
Jo tampoc sóc d'aquest parell.
No,
hi ha aquella mala frase.
Jo tampoc, però
el blanc és pel peix i el negre per les persones. Però
sí, exacte.
No,
No hi estic d'acord, eh? No hi estic gens d'acord.
Jo tampoc.
Hi ha grans vins blancs... Bueno, és que només faltaria. Només faltaria, clar que sí, i que emocionen. I la Carinyena Blanca de l'Empordà, amb aquests cellers que he dit, i algun més, ostres, de veritat que val molt la pena tot això.
Vinga, Pau.
Molt bé. Gastrogaratge al Prat, perquè el Prat també existeix. Llarga vida al pollastre pota blava i a la carxofa. Varietat blanca de Tudela que resisteix la invasió de la Green Queen, que ja ocupa el 80% de la producció. Parlem avui de la barra Gastrogaratge, que defensen el Carlos Novo i l'Enric Ochoa i que venien a treballar a un garatge de l'Hospitalet, i d'aquí el nom. Sembla que les millors idees surten als garatges. Aquests dos cuiners no eren mecànics, però donaven assistència gastro a un club de motoristes. Sí. Menú de 40 euros als migdies i de 75 a les nits, i cuiners amb pantalons de peto en homenatge a les granotes dels mecànics, i clients al voltant en tres barres. L'Eric i el Carlos es van conèixer a Santa Coloma, al lluernal el Víctor Quintilla, que s'ha citat abans, on treballava Xulín, i també propietat de la Mar Gómez. I té coherència treballar al voltant de Barcelona sense ser menjat pel forat negre. Plats d'avantguarda tranquil·la, com el cruixent de pollastre pota blava, el suflé de Virgínia i miso de mongeta del ganxet, el pagell amb puré de coliflor, torrada i vainilla, i és una combinació valenta, i una versió de l'Anne Camperes, el magret passat per la paella, i la brasa i la pera en dues maneres, de dues maneres, puré i envinagrada. Diuen de si mateixos que són cuiners de proximitat perquè viuen a poblacions del Baix Llobregat, i no puc més que donar-los la raó, perquè la proximitat no hauria de ser únicament dels productes dels productors, sinó també del tracte i de les persones.
Ué.
Vinga, doncs va, que ens queda 3 minutets abans del butlletí. Del Baix Llu, que diuen, tornem a la Catalunya Nord, eh?
Bueno, jo us porto el Silex. El Silex és el restaurant i botiga de vins que té en Thierry Tarrius, el poble prehistòric de Talteüll. Però no Talteüll de Segarra, sinó Talteüll de Rosselló, del massís de les Corberes. Amb la insígnia del certificat Slow Food quilòmetre zero a l'entrada, allà només hi van a parar productes de primera qualitat provenents de circuits estrictament curts, agricultura ecològica i permacultura, el peix de la Costa Brava i la carn dels ramats dels pastors locals, la cuina catalaníssima i pirinenca. Per complementar la visita, podeu passar pel Museu de Talteüll, al Centre Europeu de la Prehistòria, on podeu contemplar les restes d'un homínid caníbal anterior als neandertals, de més de 450.000 anys d'història. El forat del crani, que es veu a la vitrina exposats, és per on un congènere li va xerrupar el cervell. Pobret home de Talteüll.
Sí. És molt interessant, el museu aquest de l'home de
Talteüll. Perquè com que ja us envio lluny,
saps? Està molt bé, molt recomanable.
Que sí. Gràcies. I feu la volteta.
És molt, molt recomanable, allò. I encara en tens un altre, Maria?
Això és gastronomia, et xerrupar cervells. No ens agrada?
Sí, exacte.
Marxem a Elna, al Cafè Duran, un cafetó d'aquests pintorescos, amb tendals i tauletes de ferro i marbre, que el 1865 comença a servir cafès amb llet, aperitius i cuina casolana, molt cuidada, a l'ombra d'un plataner monumental que té més de 400 anys de vida, envoltat de parets cobertes de glicines.
Sí.
Si estàs de sort o no, això depèn dels gustos, al pati pots trobar música en directe. Sempre dos plats del dia, begudes i cafè per 34 horets. Més a més, per si fos d'interès de ningú, cal dir que el Cafè Duran és un lloc històric amb certificat Paris Mutuel Urbain. És a dir, si poden seguir les curses de cavalls dels hipòdroms i fer-hi apostes oficials. Des d'aquí no incitem a ningú al joc.
Ah, anava a dir, això no,
Val, d'acord, no... Però podeu anar-ho a veure, car de gràcia, és una cosa estranya.
Sí. Ens queda, un minut mal comptat, si voleu donar un titular. I...
Bueno, el titular... Jo, una queixa. Fa una setmana se'ns va prometre que aniríem a un restaurant...
Se'n va dir...
Urbanitza la piscina.
Està molt bé.
I l'altre ha dit, saps què, per no enfrontar-me als de la taverna que vindran encigalats? Sí. M'ha vingut un mal de panxa, sí, se'n va cap a casa.
Ai, ja parlarem també del menjar als trens un altre dia. També parlarem de menjar als trens.
I els cuiners que signen els menús
ara,
de merda.
Ara.
La reclamació...
Anava a dir,
les reclamacions de direcció és una altra finestreta, però escolta, les de la Renfe també.
Porteu el menjar fet de casa, i no compreu res allà, tu, que és horrorós, allò.
Vinga, deixem aquí la taverna. Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas, Carles Xuriguera, mil gràcies a tots, feu bondat.
Adéu.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.